El matí de Ràdio Sabadell.
Allà on el sol no gosa entrar, en la freda gorja humida, la pell blanca...
Falta mitja hora per arribar a les 12 del migdia i avui des del matí volem conèixer talent de casa nostra, talent 100% sabadellenc. Parlem d'Héctor Romance, un director de cinema que compta amb atenció amb un curtmetratge preseleccionat als Oscars, els Premis de Cinema de l'Acadèmia de Hollywood. Connectem directament amb Andorra via Skype per parlar amb ell. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Raquel.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Nosaltres amb moltes ganes de descobrir la teva mirada, perquè hem començat parlant d'aquest curt, no?, on has participat com a ajudant de direcció. Es tracta de Plastic Killer, preseleccionat als Oscars. Si et sembla, escoltem el tràiler i ara en parlem.
Romualdo García, inspector de policia. ¿Es usted Amparo de Dios? ¿Puedo pasar?
¿Para qué?
¡Abre, puta!
Encontraron su cuerpo anoche en el puente de Arganzuela. Le dieron un palizón de muerte. La conoce.
Soy tu vecina, Nancy.
Te llaman la modernita.
Muy poco. Pobrecita, que pa' descanse.
Explica'ns, Héctor, de què tracta, no?, aquesta història.
Doncs bé, és una comèdia negra, molt negra, podríem dir, i que a part, doncs, bueno, com moltes de les peces de cinema, serveixen per donar missatges, no? Uh-huh. En aquest cas es parla sobre l'ús i abús del plàstic, no?, que tenim avui dia a la nostra societat, i la història es situa en un món imaginari en el que el plàstic, doncs, s'ha acabat, és a dir, no es poden utilitzar bosses de plàstic en el món, està prohibit, però hi ha una senyora que es diu Carmela, que es diu Amparo de Dios, que conserva la seva única bossa, que es diu Carmela, que la tracta com si fos la seva filla. Llavors, aquest és el punt de partida inicial del curtmetratge,
sí,
un curtmetratge que dura 17 minuts, i, bueno, és amb to d'humor, està protagonitzat pel superconegut José Mota, la Laura Gómez de la Cueva i l'Elisabet Terry, i està dirigit pel Josep Pozo. En aquest curtmetratge en concret, jo vaig tenir la sort d'estar com a ajudant de direcció, vam rodar a Madrid,
sí.
I bé, la sorpresa ha estat el recorregut que ha estat tenint, no?, tot el 2022, i que ha acabat ara, doncs, com bé deies, no?, amb aquesta preselecció als Oscars, que bé, ha estat inesperada, ens ha agafat tots per sorpresa, però bé, així ha estat, i estem molt contents que els acadèmics hagin valorat així el nostre curtmetratge, no?
Doncs un curtmetratge, com explicava ara l'Héctor, delirant, que jo crec que amb una premissa, ja ens agradaria que s'acabés, que s'esgotés el plàstic, però ens ha semblat, doncs, una sinopsis molt, molt interessant. Ens agradaria fer una mica de pedagogia també, Héctor. Explica'ns què fa un ajudant de direcció. Quina és la seva funció?
Bé, l'ajudant de direcció té una tasca bastant complexa, perquè al final, en qualsevol pel·lícula, sempre és una lluita entre el temps i el diner, no? Obviamente, les produccions cinematogràfiques, doncs, tenen pressupostos molt elevats, uh-huh, i qualsevol dia de més que hagis de rodar, doncs això implica uns sobrecostos molt elevats. Llavors, la figura de l'ajudant de direcció és una mica tenir aquest equilibri, i en el set de rodatge és organitzar el set perquè tot funcioni com ha de funcionar. I bueno, una ajudant de direcció normalment s'organitza els timings que té per cada escena i has d'anar, doncs, a complir aquests timings, no? I com ho aconsegueixes? Doncs una mica ets el dolent de la pel·lícula.
Fent malabars, no? M'imagino que és difícil, aquesta tasca, i no gaire agraïda.
No gaire agraïda, però...
Molt
bueno,
important.
No gaire agraïda potser per la... Jo crec que en el fons sí, perquè quan un rodatge està ben organitzat, la veritat que la gent ho agraeix, perquè al final fer hores per fer hores, no? És que a vegades moltes de les pèrdues de temps que es produeixen al rodatge, la teva feina com a ajudant de direcció és detectar quin departament és el que t'està frenant, no? I llavors apretar-lo, no? És a dir, si t'està frenant Il·luminació, perquè estarà entrant un foco per la finestra, doncs vas al departament, al CAP, no? I dius, vale, quin temps tens per tenir això ready, no? Uh-huh. Llavors és una mica estar pendents d'aquests processos, perquè a vegades no saps el per què, però el temps s'escapa, no? I clar, com dèiem, amb un procés creatiu tan costós, doncs una mica el que has de tenir és això ben controlat.
Tempos fugit, i per això és important doncs ajustar, no? Per doncs que no pugi gaire el pressupost. Explica'ns quan vau rodar doncs aquest curt i com recordes també doncs aquesta experiència.
Doncs va ser molt xula perquè amb el Josep Pozo, que és el director, és diguéssim una mica el qui m'ha padrinat a Andorra. És a dir, jo fa 6 anys que estic a Andorra. Vaig arribar una mica, bueno, perquè la meva parella és d'aquí i bueno, una mica podem dir per l'amor, i però també d'altra banda, perquè de seguida vaig entrar en contacte amb el Josep Pozo, la seva productora, tenia projectes molt interessants i de fet, bueno, el Josep ha estat el productor del meu documental de Mr. Han Solo, vull dir que hem establert una col·laboració, no? Llavors, quan em va comentar aquest projecte, que apareix a Madrid, i a mi sí. Madrid és una que m'encanta, doncs va ser, va, som-hi. Però sí que tenia dificultats com qualsevol projecte. En aquest cas, per exemple, recordo que el José Mota, que té un pes molt important en el curtmetratge, que crec que penso que tenia com 8 o 9 pàgines de guió de les 15, doncs només el podíem tenir un dia per la seva disponibilitat, agenda i tal, no? Llavors, clar, jo li vaig dir al Josep, dic, hòstia, intentem lluitar per poder-ho tenir un dia més perquè és que no ens hi entra. Bueno, al final pues, ho hem fet un dia, crec que vam fer una hora extra, però sí, ho vam poder complir. I bueno, va ser... Jo recordo això com a dificultat, no? Uh-huh. No és un curt que tingui doncs, moltes escenes d'acció o moltes localitzacions, perquè gairebé tot passa en una merceria, així que tenia un exterior que va ser mal dia que vam acabar, que vam rodar el Puente Arganzuela a Madrid, a exterior nit, que fotia un fred, que això sí que ho recordo, però no, va ser un rodatge bastant plàcid i que vam rodar-ho en 3 dies, si no recordo malament, i òbviament on hi havia uns grans actors que portaven el guió molt treballat i la veritat que quan posàvem la càmera doncs tot era or pur, no?, el que succeïa i bueno, vam disfrutar-ho molt.
Uh-huh. I què se sent també quan doncs això, tens un curtmetratge, no?, que podria doncs estar nominat als Oscars, que ja és un mèrit, jo crec que sigui doncs preseleccionat.
Bueno, és que és com una pilota que es va fent gran, no? Josep, que, hòstia, que ens han seleccionat a Sòria, que ens han seleccionat a Medina, a Màlaga, tal. Cada cop era més grossa, no? Ostres, ara ens han seleccionat a un festival als Estats Units i si som... Hi havia no sé quants curts, però si som dels 3 guanyadors, podem entrar a ser precandidats als Oscars. Hòstia, que hem estat els segons i que anem als Oscars. Llavors hi ha una llista de 300 curts. I de 300 curts només en queden... 15, i llavors aquesta va ser sorpresa, no? De 300 curts, 15 i un d'ells Plastic Killer, no? I ara estem pendents de que el 24 de gener és quan d'aquests 15 en quedaran 5 que seran els nominats als Oscars.
Quins nervis, no? Ja tornarem a trucar, si doncs al final quedeu seleccionats i ja ens explicaràs què fas aquell dia.
Home, seria la bomba, però seria la bomba. Sí, que està entre els 15, jo li vaig dir al Josep, li vaig dir, tio, ja. Això és, ja està, ja, vull dir, tot el que pugui venir, però seria únic, vull dir, un curtmetratge espanyol, saps, és algú ja molt, molt fort.
Ja és un regal i un premi. Aquest, però, no és l'únic curtmetratge en què has participat i que has rebut també doncs, reconeixement aquest any, perquè la pel·lícula El fred que crema està nominada també als Premis Gaudí.
Maria, Mare de Gràcia, Mare de Misericòrdia, de l'enemic protegiu-me. I a l'hora de la mort... Reveu-me.
Sobretot que ningú sàpiga que sents aquí.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Aquest film explica com l'arribada en un poble d'una família jueu que fuig del nazisme trastoca la vida també dels seus habitants. En aquest llargmetratge també hi has treballat com a ajudant de direcció amb el director José Pozo. Com va anar també doncs, aquest rodatge? Que em sembla que s'estrena el 20 de gener.
Sí, només una petita, un petit incís, sí. El director és el Santi Truyenca, en aquest cas, uh-huh. I el Josep sí que estava com a productor, també.
I...
Sí, digues. S'estrena el dia 20 de gener, sí. Es fa una preestrena a Andorra, el dia, crec que és el dia 17, el 18 es fa una preestrena a Madrid i a Barcelona, i a partir del... ara no ho sé, ara si és el 20 o el 19, espera, deixa'm-ho mirar. Ah, és el dia 20, correcte. El divendres 20 es posa en cartellera als cinemes d'Espanya. No sé encara, no puc assegurar mai ara dir-t'ho, però encara no ho sabem si estarà a Sabadell i a quins cinemes, perquè això encara Filmax no ho ha confirmat. Espero que sí i ho desitjo, però...
Home, esperem que sí. Nosaltres, si arriba a Sabadell, en parlarem també a la secció 24 Frames amb el gerent dels cinemes Imperial i Multicinemes, Eix Macià, també, perquè ens farà també molt contents doncs, tenir un sabadellenc també a la pantalla gran. Estàs nerviós? Tens ganes, no? Suposo també de veure el resultat final.
Tinc ganes i la veritat que aquesta producció sí que, si l'altra té que era relativament senzilla, aquesta sí que va ser, bueno, que ens va agafar abans de la pandèmia. O sigui, vam començar el rodatge 5 dies abans de que s'aturés tot, amb la qual la pel·li va quedar parada durant 6 mesos, crec. És una producció andorrana, andorrana i espanyola, però el 100% s'ha rodat a Andorra, amb la qual cosa, doncs, imagina, tots els equips es van quedar, vestuaris va quedar a Andorra, es van tancar les fronteres, la gent va haver de sortir pitant de l'equip tècnic, es va aturar tot. Llavors, 6 mesos més tard vam reprendre la producció, hi havia part del càsting que va caure perquè no tenien altres produccions. Bueno, va ser una producció, aquestes complexes, a banda... Segona Guerra Mundial, època, Andorra, fred, neu... Bueno, t'ho pots imaginar. Molta figuració, vull dir que aquest projecte sí que ha sigut un repte important per l'equip de... Bueno, per tots els departaments, però jo ara parlo de l'equip de direcció. I la veritat que sí, que estem molt contents. És una producció que pràcticament no arriba ni al milió d'euros, que això són molt, molt poquets diners pel cinema que es fa actualment, i més tenint en compte tot això que et deia, no? Que és d'època i de més... I res, que estic molt content, que sí, que tinc moltíssimes ganes. Sí que vaig veure un primer passe, vaig tenir el privilegi de veure'l mesos enrere i la veritat que, ostres, un cop ho veus en pantalla gran, se t'obliden totes les...
El fred i totes, no? Clar, tots els drames, tot. No?, viscuts.
Sí, el fred que crema, de veritat que...
Està ben escoltat. Ben encertat, no? Sí. Parlem també dels teus projectes que has dirigit, no? Comencem, per exemple, doncs, amb el curtmetratge Quiet. Clar, ja ens imaginem que terror pur i dur, no? També explica'ns aquest curt, què és el que explica i per què aquest títol.
Doncs mira, aquest projecte, també si em permets, el lligo amb Fred que crema. El Fred que crema, jo vaig conèixer el Roger Casamajor, que és un dels protes de la pel·lícula del Fred, i la veritat que vam connectar molt bé, i jo el Roger és un actor que sempre he admirat, m'ha encantat els seus papers que ha fet, i la veritat que tenia un perfil molt idoni pel meu projecte. I, bueno, doncs Quiet és un projecte que va néixer fa 4 anys. O sigui, fer un curtmetratge és molt complicat. Llavors, és un projecte que neix fa 4 anys, s'atura perquè no aconsegueixo tot el finançament que necessitava i el tinc al calaix. I em crema les mans i al final és com, no, l'has de treure endavant. I l'any passat sí que vaig poder aconseguir bona part del finançament gràcies a les entitats d'Andorra... bàsicament, i és un curtmetratge que s'ha rodat a Lleida, en un edifici que està abandonat, que es diu l'edifici de la Capitania, que era un edifici de l'exèrcit, que ha quedat en desús i em semblava una localització espectacular. I bé, vam rodar allà durant el mes de març-abril. Va ser un rodatge complex, perquè és un rodatge que s'ha fet completament durant la nit, amb la qual cosa t'has de canviar l'horari, t'has de dormir durant el dia, si pots, i rodar durant la nit, nit, fred, tot això que passa a la nit. I és un curtmetratge de terror, però també té un missatge, té un component de denúncia social molt important que no puc dir massa cosa ara perquè si no fem spoiler.
No volem fer spoiler.
però bé, és un curt que em feia molta il·lusió treure'l. Finalment sí. Ja el tenim aquí. Es va estrenar el passat mes d'octubre a Mèxic al Festival Morbido Film Fest, que és un festival molt reconegut de terror a Mèxic, el més important i dels més importants de Sud-amèrica. I ara estem pendents de poder fer la nostra estrena a l'estat espanyol. pendents de festivals i bueno, a veure quina trajectòria té, no?
Quina rebuda ha tingut per això, doncs, a Mèxic, on ara explicaves, no?, que s'ha estrenat i també em sembla que ha entrat en diversos festivals, no?, al circuit de premis.
Mira, a Mèxic en concret ens van fer una entrevista, va estar molt xula perquè el curtmetratge té unes curetes tècniques, i jo em considero un director molt tècnic en el sentit que m'agraden fer plànols una mica complexes, amb moviments estranys, referents com Martin Scorsese, Brian De Palma, Fincher, bé, aquest tipus de cinema, no?, on la càmera juga un paper important en la història. I sí que, bueno, van admirar-ho molt i l'entrevista va sortir i va estar molt xulo perquè van agafar com aquestes referències que jo tenia i que molt bé. I ara estem una mica a l'espera. Vam fer una preestrena a Andorra, vam fer una preestrena a Lleida, ens hem inscrit al Festival de Terror de Sabadell, on si tot va bé i ens seleccionessin, doncs es podria veure a Sabadell, que em faria molta il·lusió per tots els amics, familiars que hi tinc. I després d'ara mateix estem preseleccionats a un festival del Japó que es diu Short Film Festival, que ara mateix és com el de Plastic Killer que t'he dit abans. Doncs ara estem, de 3.000 curts que hi havia, ara han seleccionat 120, estem dintre d'aquests 120, i d'aquests 120 han seleccionat 28, i si tenim la sort d'estar allà, doncs seria una gran notícia, perquè és un festival que qualifica els Premis Goya de cada any que ve, és festival qualificador dels Premis Oscars, vull dir que... Bé, són bones notícies, però veurem si es confirmen, no?
Clar, el cert és que tots aquests premis festivals també ajuden, no?, a donar, com deies ara, doncs aquesta visibilitat, que no és fàcil, no?, en el món del cinema, doncs a despuntar, suposo que en aquest sentit content, no?
Sí, absolutament, i més perquè estem en una era on tothom té accés a un bon mòbil, a una bona càmera, no? Que tothom ho té com més fàcil a l'hora de rodar, no? I tothom és com que s'hi atreveix més, i llavors que, això que implica, doncs, que tens com molta més competència, no? Llavors és complicat fer-te un forat, i sí, la gent em pregunta, però tu el curtmetratge treus diners, o sigui, treus beneficis? I dius, no i sí, no? O sigui, no en treus, però... la projecció que et pot donar a que el curtmetratge funcioni, doncs això pot obrir moltes portes, no? De moment, bueno, en cada projecte que he anat fent sempre és com que fas una passeta més, coneixes nova gent, un projecte porta un altre, i de fet amb Quiet ara nosaltres ja hem desenvolupat el guió del llargmetratge i l'objectiu d'aquest any o l'any que ve...
Sí.
És poder desenvolupar el llargmetratge, no? Llavors, doncs sí, òbviament que funcioni bé el curtmetratge, doncs pot ser una passa molt important per nosaltres. A l'hora d'aixecar el finançament, despertar interès.
De fer trucades, no?, per, doncs, això, continuar amb més projectes. Un que ens ha agradat també molt i que has dirigit, i que aquest, el comentaves al principi d'aquesta entrevista, que sí que ja es pot veure, és el documental Mr. Han Solo.
Com has canviat del que eres?
A veure, això no creix, eh?
No.
Me llamo David Aguilar y sufrí un ataque de tiburón intentando salvar a mi hermana. No, es broma. Nací con una enfermedad que se llama el síndrome de Pollan y es una enfermedad muy rara.
Era un parto programado, o sea, ya sabíamos el día y casi la hora en la que íbamos a ser padres.
Y cuando empecé a despertarme tenía pues un mal rollo.
Claro, el padre se acercó a ver a su hijo y vio pues lo que era evidente, ¿no? Esta focomielia del antebrazo derecho.
Es que me hundí, me caí al suelo, me tuvieron que levantar y bueno, ya en el momento que lo abrazas y lo tienes en los brazos, pues ahí ya surge el amor y hasta hoy en día que es nuestro motor de vida y lo será siempre, ¿no?
Bueno, cuando llegaba del colegio te siempre me hablaba de las mismas personas.
Un retrat tendre, preciós, que explica, doncs, això, aquesta història d'en David Aguilar, un noi que va néixer amb la síndrome de Pollan, un trastorn que el va fer néixer, doncs, amb el braç dret deformat. Com coneixes tu aquesta història, també?
Doncs bé, jo en aquells moments, jo acabava d'arribar a Andorra, fa 6 anys ara, 7 anys, perdó. Doncs vaig arribar a Andorra i bueno, vaig començar a moure'm una mica, i sí que és veritat que l'oferta de cinema i tal doncs és limitada, i fins que no fas una mica la xarxa de contactes doncs és complicat situar-te. Llavors vaig començar a treballar a Andorra Televisió, vaig estar 3 anys com a periodista, i llavors estava a la secció de cultura, i en un dels programes que fèiem, que es deia Rotonda, doncs em va tocar una mica anar a fer l'entrevista del David Aguilar. No era ben bé una entrevista, sinó que era... la presentació de la seva primera pròtesi. És a dir, en David Aguilar, com bé deies, que ha nascut amb la síndrome de Pollan, li falta una part de l'avantbraç de la mà dreta, no? I la seva història i per això ha estat tan coneguda mundialment i molts mitjans s'han interessat, i d'aquí que vam fer un documental i ja s'ha fet un llibre i bueno, sembla que no para de créixer la seva història, és perquè va ser capaç de, amb peces de Lego, fer-se una pròtesi que li encaixés al seu avantbraç i en part funcional, que pogués agafar coses, no? I això ho va fer en tan sols 17 anys. Llavors, clar, això va ser molt bèstia. Llavors, jo el que vaig anar a cobrir va ser a la seva escola, van organitzar una xerrada on el David explicava als alumnes doncs, una mica la seva situació, el bullying que va patir i aquesta lliçó de superació, no? Mostrant el que havia estat capaç de fer. Llavors, jo vaig tenir la sort de ser el primer, segon periodista en poder-lo entrevistar, perquè aquell mateix dia estava a TV3 i estava jo a l'escola, i bueno, vaig arribar a la tele, vaig escriure la notícia, però és que jo deia, és que hi ha una història a explicar que bueno, ja té un potencial enorme. Llavors doncs vaig tornar a acudir al meu amic Josep Pozo, li vaig explicar el projecte, li vaig fer quatre línies, li va interessar moltíssim, ens vam anar a reunir amb la família estava encantadíssima de que poguéssim fer el documental, i així va ser.
Una història preciosa. Suposo que també va ser molt emotiu, no? Doncs a treballar amb ell i amb la família, no? Anar construint tot aquest relat.
Sí, sí, molt, molt emotiu, i la veritat que els Kleenex anaven durant les entrevistes, i no només per part meva, sinó també hi havia moments que mirava la càmera, l'operadora de càmera, la Gemma Rogés, i els ulls, bueno, era a punt de plorar. És una història molt, molt emocionant. Uh-huh. Que té uns valors molt xulos, i la veritat que bé, és aquestes històries que dius, la realitat supera la ficció, no? Pues en aquest cas, jo crec que cap guionista hagués pogut escriure, o potser sí, però hòstia, tan amb tant potencial com el que té el David, no? I la seva història, que de fet és això, ha despertat l'interès de tots els mitjans de comunicació, l'ha entrevistat a tot arreu, a Japó, a Estats Units, a Sud-amèrica, vull dir que no és perquè sí, no? Les coses no passen perquè sí, és una història que tendra, que arriba, i home, i juntar això, no? Amb el documental, vam juntar diversos temes, el tema del bullying, com supera el David tot això, com porta un nano de 17 anys la fama, perquè de cop i volta, o sigui, està en un entorn que desconeix, ha de combinar amb els seus estudis, el seu pare assoleix la figura de mànager, tot això provoca un cert terratrèmol dintre la família, no? I bé, és molt interessant, la veritat, la seva història. Uh-huh. I que no acaba aquí. Nosaltres hem fet un documental d'un cert període, però és que podríem estar fent seguiment del David, perquè sempre està fent coses, no? Va anar a fer una xerrada a la NASA, vull dir, a la NASA, és que és increïble, aquesta història.
És que és brutal, però també brutal el teu olfacte, a l'hora de veure doncs, que aquesta història doncs, s'havia d'explicar, no? S'havia doncs, de fer aquest documental per compartir doncs, tota la història, no? D'aquesta família i d'aquest noi també de superació. Si haguessis de decidir, et quedaries entre fer ficció, documental o per què triar?
Doncs, bona pregunta. Jo sempre volia fer ficció. Vamos, sempre volia, el meu somni era fer ficció. Realment estic orientant cap aquí la meva carrera, però no em tanco portes. De fet, ara tinc un projecte damunt la taula que implicaria anar-nos al camp de refugiats del Sàhara durant 15 dies i fer un curt documental sobre les vides d'aquesta gent que no tenen identitat, no? Que no tenen ni país, ni que estan allà abandonats de la mà de Déu, i també em sembla molt interessant. Llavors, doncs sí, em quedo amb la tercera resposta, no? Per què triar? Cada projecte és xulo, per què no fer videoclips? Vull dir, tot el que pugui venir a part visual, tot el que sigui explicar històries i a part si tenen darrere un missatge social, doncs més que millor. Bueno, encantadíssim de poder-los agafar, la veritat.
És que clar, conversant amb tu, fins i tot quan parlaves, no, dels projectes més de ficció, també es notava doncs, aquesta empatia que tens, no? O aquesta implicació social, no? També posaves en valor en fins i tot en aquests projectes, no? Aquesta part. Que suposo que l'artista també ha de tenir doncs, aquesta implicació, no?
Que pots no fer-ho, Vull dir que hi ha pel·lícules que són purament entreteniment, que no busquen res més que, no? Terror por terror o drama per drama, vull dir, però, hòstia, aprofitar aquest altaveu tan gran que és el cinema, que permet arribar, o sigui, amb una peça que tu pots crear a Andorra, que dius, que molta gent no sap on està Andorra, te'n faries creus, fora d'Europa, doncs amb una peça que tu puguis distribuir-ho i moure-ho i que puguis arribar a països molt, molt, molt llunyans, que ni tan sols coneixen la teva procedència, doncs et donarà una mica bueno, la potència que pots tenir, no? Llavors jo crec que si a part de que una història pugui entretenir a un públic, si a part pot tenir un rerefons que deixi una mica de petjada, doncs a mi em sembla molt interessant de fer.
Doncs de moment estàs deixant una bona petjada, Héctor. Nosaltres seguirem ben atents a veure com va creixent i per on va, per doncs, ara que ja ens hem connectat al matí de Ràdio Sabadell, doncs veure el talent de la nostra ciutat com va creixent. Una abraçada gegant també, i també convidat, si vens per Sabadell, ja saps, aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell seràs benvingut. Una abraçada.
Moltes gràcies per la cobertura.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu. I tancaràs els ulls per començar a volar i enmig dels teus somnis des dels cims veuràs el mar.
Al matí, amb Raquel García.